Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Passant 2 minuts a les 12 del migdia, us informa Olma Giró. El Partit Popular critica les mesures anunciades pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez, perquè considera que suposaran un endeutament de 300.000 milions més per a les arques públiques. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. La portaveu del PP, Cuca Gamarra, creu que el nou paquet anticrisi anunciat per Sánchez posa en risc el sistema de finançament de l'estat de benestar i no serveix per revertir la inflació.
Porque el estado del bienestar se defiende, no se pone en riesgo. Entre hacerlo sostenible y gastar como si no hubiera un mañana, usted ha elegido lo segundo. ¿Y qué hay de social en dejar como herencia 300.000 millones de euros más en deuda pública a nuestros hijos y a nuestros nietos? ¿Es esa la justicia intergeneracional a la que hace referencia?
Gamarra retreu a Sánchez que hagi impulsat mesures com augmentar el descompte del bo social elèctric o tèrmic i, en canvi, no hagi reduït l'IVA dels productes bàsics del cistell de la compra o no s'hagi ajustat l'IRPF a les rendes de fins a 400.000 euros. Mentre que el portaveu d'Esquerra al Congrés, Gabriel Rufián, supedita el seu suport als pressupostos generals a que es compleixin els acords de la taula de diàleg i s'acabi amb la repressió.
Señor presidente, avanzar con Esquerra Republicana es muy sencillo. Solo tiene que hacer 3 cosas. La primera, cumplir con lo incumplido. La segunda, mejorar lo prometido. Y la tercera, fomentar un clima de confianza. Fomentar un clima de confianza. Es decir, que su palabra valga algo.
Rufián també ha criticat Sánchez per la baixa execució de Rodalies a Catalunya durant el primer semestre de l'any.
Gràcies, Judit. I a Catalunya, el líder del PSC, Salvador Illa, ha culpat el president de la Generalitat del trencament del govern després de la sortida de Junts de l'executiu. Ho ha dit en una entrevista al Cafè d'Idees de la 2.
És que és vostè el responsable de venir tard, senyor Agonés. És que és vostè. És vostè el responsable de que s'hagi trencat un govern, de que dels 74 diputats que hi van donar suport a la seva investidura, als 3 debats d'investidura, al tercer, hi van donar suport 74 diputats, la CUP li ha dit, no, vostè no ho compra verd. Junts per Catalunya li ha dit, no, vostè no ho compra verd. I és vostè que s'havia trencat el govern.
A més, hi ha apuntat que té la credibilitat d'Esquerra en suspens perquè no s'ha reunit la taula de partits catalans tal com s'estipulava l'acord d'investidura de Pedro Sánchez. D'altra banda, el líder del PSC s'ha referit a les inversions de l'Estat a Catalunya. Tot i que admès que li agradaria que s'invertís més, ha dit que cal sortir de la cultura de la queixa. I en plana internacional, 14 estats membres de l'OTAN han acordat comprar conjuntament sistemes de defensa antiaèria per a Ucraïna després que Rússia llancés diversos míssils contra una vintena de ciutats que va deixar 20 persones mortes, un centenar de ferides i greus danys a la infraestructura elèctrica i abastiment d'aigua. Alemanya, Gran Bretanya, Polònia ja havien fet arribar aquest material a Kiev i ara a Eslovàquia, Noruega, Letònia, Hongria, Bulgària, Bèlgica, República Txeca, Finlàndia, Lituània, els Països Baixos, Romania i Eslovènia també han acordat fer-ho. És una resposta a la petició del president ucraïnès Volodymyr Zelensky als membres del G7, a qui va demanar construir un escut per protegir el conjunt conjunt del territori ucraïnès dels bombardejos amb missils, caces o drons russos. I torna a pujar el preu del carburant. Després de 5 setmanes consecutives a la baixa, la gasolina ha pujat més d'un 2% i se situa, de mitjana, en 1,71 euros al litre. Pel que fa al dièsel, aquest ha pujat un 2,65% i es paga ara 1,8 euros al litre. Tot i el repunt, els preus es mantenen força lluny dels màxims que es van registrar a l'estiu, quan van superar els 2 euros per litre. Els preus cal aplicar-hi el descompte de 20 cèntims que va posar en marxa el govern espanyol per tal de combatre la inflació. Moment ara per a la informació esportiva amb Xavi Toscano.
El defensa del Barça, Jules Koundé, ha tornat a entrenar-se aquest matí amb la resta de companys. El central, recordem, es va lesionar en un partit amb la selecció de França a finals de setembre. Després de les primeres proves, la previsió inicial era que estigués diverses setmanes de baixa, però les nombroses baixes en defensa i l'evolució positiva del central francès fan que els preparadors físics es plantegin forçar el seu retorn per al clàssic contra el Real Madrid, que jugarà aquest diumenge a 16:45 de la tarda. Els errors defensius que van provocar la punxada d'ahir a la Champions també han ajudat a prendre aquesta decisió. En bàsquet, el Barça rep aquesta nit el Real Madrid en la segona jornada de l'Eurolliga. Els blaugranes buscaran la seva primera victòria en la competició europea després de perdre en el primer partit contra l'Olympiacos grec. El Barça rep un Madrid en bona forma que ve de guanyar la primera jornada contra el Panathinaikos. Tomás Satoransky és jugador blaugrana.
Sabemos que tenemos que mejorar, hacer cosas mejor, sobre todo en defensa y también viendo el partido que jugamos contra Madrid hace poco, hace dos semanas. Sabemos qué importancia tienen los detalles, sobre todo en el partido al final del partido estar un poco más listo.
L'entrenador serà Jessica Vicious, compta amb les baixes de Nikola Mirotic, de Kuric i de Sergi Martínez, que avui ha estat operat del genoll. El partit començarà a 9:15 del vespre i es podrà seguir en directe per DAZN.
Gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem amb més notícies a la una i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. La teva actualitat la trobes a radioestel.cat. Segueix tot allò que t'interessa a la nostra web i estigues al dia del que t'importa. radioestel.cat. La teva actualitat sempre al dia.
Coral Memorial. Columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Treballem les neurones.
Minuts ara mateix que passen de les 12. Tornem a estar aquí al matí a Ràdio Estel compartint amb tu aquest matí de dijous 13 d'octubre. I clar, el temps no s'atura. I com bé sabeu, doncs és molt, molt important exercitar el cervell per evitar l'inevitable deteriorament cognitiu associat a l'edat, entre d'altres coses. Com que el magazín del matí a Ràdio Estel ho tenim molt clar, us ho proposem, un cop al mes, fer treballar les neurones. I ens encanta fer-ho, i fer-ho de valent, Joan Anton, eh?
Sí, Mercè, no és, de... és que quan es treballen les neurones s'han de treballar bé, no és allò de dir, va...
No? Doncs esteu escoltant. Estem amb l'astrofísic, químic quàntic i divulgador científic Joan Anton Català, que, per cert, ja saps que estem molt connectats al teu compte de Twitter. Ens anunciaves que la NASA ja ha anunciat la data del tercer intent d'enlairament. És com una missió impossible, no,
sí,
això?
Sí, és que això del retorn a la Lluna...
Però escolta, que és flicant. No, ara hi ha data, eh? Fins sí. El 14 de novembre.
14 de novembre, a la matinada.
I de tornada.
Sí, també hi ha data de tornada, que és
el 9 de desembre.
Hi ha diverses oportunitats. Aquest és el tercer intent, no sabem si serà el de debò. Però...
El maniquí.
Exacte, un maniquí a dins i dos torsos humans al darrere. Recordem que protegit amb una armilla, l'altre sense protegir una armilla, doncs ja veurem què passarà. Sabem que hi ha hagut molts problemes en els darrers dos intents. Veurem aquest tercer, si són temes tècnics, com van ser. També pot ser temes del temps, que el temps no estigui bé per llançar. Bueno, ja ho veurem.
Però, Joan Anton, clar, això ho hem parlat, amb tu, però realment ves que aquestes, o sigui, es fan aquestes proves justament per evitar que hi hagi, no?, que sigui un fracàs en tema. Vull
exacte.
Dir que ja està bé que passin coses,
sí,
no?
Sí, sí, ara és el moment de provar-ho tot, no en el 2026, quan hi vagin persones a la Lluna, o abans, 2024, quan hi vagin, no hi baixaran el 2024 encara, però sí que faran el tom a la Lluna. Per tant, ja està bé que ara passin coses, i que ho provem tots, sí.
Per cert, avui ens vens a parlar d'un tema que m'ha fet pensar en el capità Haddock, el company d'aventures del Tintín.
Mil milions de llams i trons. Ai, voleu fer el favor de parar?
Clar, efectivament, avui
parlarem... Brètols.
Faltava aquesta,
Sí.
Avui parlarem dels llams. T'haig de dir que m'agraden molt els llams.
A mi també. Han de fer mica de respecte, però això ara ho anirem parlant.
Sí, tens tota la raó.
És d'aquestes coses de la natura que són extremes, extraordinàries, sí. Boniques, però també s'hi ha d'anar amb compte.
Però amb previsió.
Sí.
Us ho hem dit al sumari, ara amb el Joan Anton en parlarem. Unes 20.000 persones a l'any moren a tot el món per una descàrrega de llams. I malauradament a casa nostra ho dèiem també, aquest mateix estiu.
A Menorca crec que va
que
ser.
Sí, però va ser dues persones.
Dues persones. Dos turistes que hi havia en una platja, que a la Mesquida, si no recordo malament.
Sí, és veritat,
que a la Mesquida. I en va matar un de forma immediata i l'altre poc després.
Clar. Sí. Anem a parlar dels llams, perquè primera pregunta, encara que sembli molt fàcil, Joan Anton, però tu ens ho explicaràs molt bé, quins són els llamps i, sobretot, com es genera un llamp, no? Quin és l'origen?
Sí, són enormes descàrregues elèctriques, fins aquí més o menys tot ho sabem, però anem a veure com es produeixen, perquè no, tampoc és una cosa com molt, molt senzilla, en el sentit de dir, espontània, no? Sí. Sinó que té un procés. Això es produeix dins dels grans núvols de tempesta, això són aquests famosos núvols que es desenvolupen verticalment, els cumulonimbus, que poden arribar fins a 20 quilòmetres d'altura, i a dins es produeixen corrents d'aire calent que pugen i fred que baixa. Això és la famosa convecció, que també tenim en una olla d'aigua com l'escalfem a la cuina, que veiem a l'aigua calenta que puja i el fred que baixa. Doncs aquestes corrents són enormes, són molt, molt ràpides, i arrosseguen petit material que hi ha dins el núvol. Això normalment són petites gotes d'aigua, però també comença a haver-hi cristalls de gel que s'han anat formant, i que aquestes corrents d'aire ascendent les porten cap amunt i després tornen a baixar. I això el que fa és que aquestes petites partícules friccionin entre elles i es carreguin elèctricament. Això és el mateix, a tots ens ha passat quan ens traiem un jersei a vegades, a la foscor. Això m'agrada molt veure-ho a casa meva quan jo era petit i ho feia el meu pare, no? Una habitació totalment tancada a la llum, llavors es treia un jersei i es veien espurnes que saltaven. Crac, crac, crac. Això és l'electricitat estàtica, i es produeix per fricció. Doncs aquestes...
Mira, perdona, Joan Anton, però jo cada cop, sobretot a l'hivern, depèn del calçat que porti, a l'obrir la porta de l'estudi...
Exacte. Per fricció t'has carregat també o bé elèctricament, no? O bé s'ha carregat la porta per un mal aïllament d'alguna cosa, i en funció de les sabates que portis, si estàs més o menys aïllada del terra, que et passa una espurna. També ens passa quan ens toquem dues persones... M'ha passat el corrent. Doncs el mateix. Ens carreguem elèctricament, per la raó que sigui, podem haver tocat un cotxe que està mal aïllat elèctricament, en funció de les sabates podem estar més o menys aïllats, toquem a una altra persona, en aquell moment es produeix una petita, diminuta, en aquest cas, descàrrega elèctrica. El llamp és això, lo bèstia. Les partícules es carreguen elèctricament, les que pesen més s'enfonsen cap a baix al núvol, i aquestes són les que porten càrrega negativa, s'han carregat negativament. I hem de veure la base del núvol, que normalment aquests núvols són molt plans de base, que es comencen a carregar com una pila de manera negativa, en càrrega negativa. Mentrestant, això passa a dalt, a baix, a la Terra, la superfície respon en sentit contrari. A pesar de que la distància és molt, molt, entre la superfície de la Terra i la base del núvol, el núvol es va carregant elèctricament, la Terra es va carregant positivament. Hi ha com una ombra, per entendre'ns, que va avançant en paral·lel a com va avançant el núvol per Terra. Això vol dir que aquesta ombra passa per sobre teu, per sobre d'aquell edifici, d'aquell camp, que conté càrrega positiva, al contrari del que el núvol li ha tocat. Arriba un moment que s'ha acumulat tanta càrrega, hi ha tanta diferència de càrrega, de potencial, que en diem, que salta el llamp. El llamp comença a saltar normalment des del núvol cap a terra, normalment, tot i que els més freqüents són de núvol a núvol, eh? Però anem a veure el clàssic sí. de núvol a terra, comença una descarga elèctrica que avança amb trams de més o menys uns 50 metres, en siga-saga, crac, d'una manera rapidíssima, en menys d'un segon, i va trobant el seu camí cap a terra. Mentre això passa de terra, normalment també s'enlaira un llamp.
Respon.
Posteriorment, primer cau de dalt i després s'aixeca de dalt i es troben en un punt determinat i allà passa la corrent, passa la descàrrega elèctrica.
La descàrrega elèctrica.
Que és enorme. És bestial. Dura un instant. Els nostres ulls veuen el llamp durant més temps del que realment dura, perquè ens queda com gravat aquella llum. Encara la veiem quan realment el llamp ja no hi és, perquè el llamp s'ha produït immediatament. I això és una enorme descàrrega, com ara t'he explicat, això és el llamp clàssic que tots dibuixaríem, no? D'un llamp que va de núvol a terra,
sí.
Però n'hi ha que van de terra a núvol i, sobretot, els més freqüents, de núvol a núvol. Aquests són els més freqüents.
Però explica'ns una mica això de... Clar, és el que tu deies, no? Ara ja sabem, hem col·locat com funciona un llamp. Però el que tu deies, no? No sempre es formen des del núvol cap a terra, sinó que també funciona al revés.
Sí, exacte.
Això és al·lucinant.
Clar, perquè tu t'has d'imaginar si ara
perquè,
veiem...
Perquè, clar, tots ens fa la sensació que va cap a baix.
Clar, i no sempre és així. Dependrà, per exemple, els de núvol a núvol, que són els més freqüents. Com que tens núvols que s'han carregat elèctricament, és més freqüent que passi entre ells, que s'intercanvin aquesta càrrega elèctrica, per exemple, de la base d'un núvol fins a la part superior d'un núvol del costat o d'una regió d'un núvol del costat, que s'ha encarregat elèctricament un negatiu a l'altre positiu, allà veurem aquests llamps que van entre núvols.
Clar, i el llamp és l'avantsala de...
del tro.
Mira'l.
Que xulo. A mi m'agrada, t'haig de dir que m'agrada i també m'aboca moltes coses d'aquestes...
A mi m'agrada el que dèiem, però protegida.
Sí,
no?
Sí.
Que és el que deia. Però sí que és un fenomen que m'atrau moltíssim.
Sí. Has fet això de comptar... Val, doncs això ens han ensenyat de petits. Això té un motiu. Quan t'arriba la llum del llamp, saps que més tard t'arribarà el so del tro.
Del tro.
El tro és, bàsicament...
Qui és el tro?
És l'expansió de l'aire. Quan el llamp, aquesta descàrrega elèctrica es produeix, escalfa a desenes de milers de graus a l'aire que té a la vora, que té al costat, i aquest aire escalfat s'expandeix.
Es fa enfadar.
I s'expandeix, i això és el tro. El tro és una expansió de l'aire que viatja per l'aire a la velocitat del so. Va. Com que la velocitat del so és molt lenta comparant amb la velocitat de la llum, primer veiem el llamp, molt més tard ens arriba el so del tro. I és allò que comptes fins a 3, no? Veus? I comptes fins a 3, a poc, com si fossis un rellotge, 1, 2, 3... I cada 3 segons que tu comptes, més o menys, és un quilòmetre, de distància. Que és, més o menys, aquesta és la fórmula mnemotècnica per intentar calcular
la distància
a la qual ha caigut
allò. D'on caurà. Sí. Llavors, jo ara et pregunto, Joan Antona, a tu t'agrada el rock and roll?
Molt.
Doncs, clar, si parlem de trons, es fa difícil no pensar en aquest tema de AC/DC, Thunderstruck. Ara patia, dic, ai, ara...
No, què va, sí, perfecte.
Clar, és que per qui... És que, clar, dit així, per qui no conegui AC/DC, més per qui no conegui, sinó el símbol que representes aquest llamp, i sobretot de la portada del High Voltage, que apareix a la guitarrista, que ha travessat, no? Que t'agraden molt.
Sí, molt. Clar, tu ara em veus com sóc, però has de tenir en compte que jo no sempre he estat calb, eh? Jo tenia pèl a la meva època. Jo era del heavy metal i m'agrada tot això, i AC/DC per mi eren...
Sí. Home, tot un clàssic. Per cert, clar, per il·lustrar el que estem parlant amb el Joan Anton Català, parlem també dels perills de les tempestes elèctriques. Ara ens posem serios, no, Joan Anton? Perquè és com hem començat a l'espai. 20.000 persones a l'any moren per la descàrega d'un llamp.
Imagina't.
Però és una brutalitat.
Sí, sí. És un fenomen relativament freqüent, entre cometes. Com més a l'equador ets, més possibilitat hi ha que això passi, perquè simplement perquè allà es produeixen més llamps a les regions tropicals, equatorials, allà se'n generen més de llamps, perquè allà hi ha tempestes, aquest desenvolupament d'aire de núvols i aquestes corrents d'aire calent que dèiem, de puja i de baixa, això és més freqüent. Fixa't que, per exemple, als pols apenes hi ha tempestes de llamps i de tron, no n'hi ha. Per tant, ja et dic, en les regions equatorials tropicals és més freqüent. I tot i que en terme global no sembla molt, 20.000, doncs ja és una xifra.
És una xifra bastant elevada.
Sí, mira, vaig calcular la probabilitat. Sí. De fet, hi ha llocs a internet que ho calculen, i més o menys tenim 1 contra 70.000 probabilitats de que al llarg de la teva vida et caigui un llamp a sobre. 1 contra 70.000. És a dir, és com si constantment estiguis llançant una moneda a l'aire.
No diuen també, Joan Anton, que tens més probabilitats que et caigui un llamp que no que et toqui la loteria, o era al revés? Ara no sé.
Sí, no ho sé, probablement ho hauríem de calcular. Ho hauríem de calcular, però fixa-t'hi que 1 contra 70.000, doncs no... Bueno, ja t'ho calculo ara. Només que a la loteria hi hagi més de 70.000 números
ja
és més probable.
Clar, tota la raó. Sí. Però, a veure, de dir que sobreviuen la gent que li cau un llamp...
Sí, 9 de cada 10.
9 de cada 10,
tot i que amb conseqüències, Molta gent sobreviu amb algunes conseqüències, i hi ha hagut casos en què no, en què no hi ha apenes conseqüències i que sobreviu sense... Ja et dic, sense que et passi res. 9 de cada 10 sobreviuen. Tot i això, 20.000 cada any moren.
Cada any moren, mare meva. Em sembla que hi ha un guardabosc americà que ens portes un rècord.
Sí, aquest cas el vaig buscar, sí. Mira, es deia Roy Sullivan, guardabosc americà. Va sobreviure a 7 impactes de llamp al llarg de la seva vida.
És un gat, aquest home.
T'imagines?
Té 7 vides.
7 vides. Les va gastar totes, perquè llavors es va suïcidar l'any 1983. Que no tenim, es va suïcidar en problemes que no tenien res a veure amb això.
Sí, va, ostres. Sí.
Però fixa-t'hi, tu t'imagines que és que 7 cops a la teva vida et caigui un llamp. I, a més, sobrevisquis.
És que és mala sort, I bona sort que sobrevisquis, sort, o sigui, vist de les dues bandes.
Clar, ell era guardabosc, per tant, hem d'imaginar, jo no sé la història, però hem d'imaginar que tenia bastanta més probabilitat del que la podem tenir tu i jo en què ens caigui un llamp.
Mira, justament et donava a preguntar això, el fet de que, que moltes vegades tenim pensem això, que si estem prop d'un bosc, quantes vegades ens ha dit, no us apropeu ni a l'aigua ni al bosc.
Molt important. Res a objectes que siguin elevats, perquè com que vèiem abans, explicàvem com es produeix el llamp, aquesta descarga elèctrica que es produeix des de la base del núvol, imaginem un llamp de núvol a terra, i al terra, com més acostats estiguin aquests dos punts, com més a prop estiguin, més fàcil és que aquell sigui el punt que escollirà l'electricitat per fer el llamp. Per tant, res d'acostar-se a arbres, res d'acostar-se a roques aïllades, res d'estirar-se a terra en un prat.
Sí, també?
Perquè el llamp, tot i que no et caigui en allà, caurà en un arbre a la vora del camp, tota la zona que estigui conlindant segurament pel terra, aquella electricitat es distribuirà i podries rebre també una descàrrega elèctrica. Molt perillós, per exemple, banyar-se, dutxar-se a casa, sobretot mentre s'estan caient llamps, acostar-se a l'aigua d'una aixeta mentre s'estan caient a llamps, perquè podria ser que l'edifici no estés ben aïllat, cosa que a vegades passa. Avui els edificis...
Pràcticament
tots estan molt preparats, però podria ser que estés mal aïllat, que caigués un llamp en el parallamps de l'edifici, que els parallamps condueixen aquest llamp cap a terra, sense tocar res, però podria ser que hi hagués un defecte en l'aïllament de l'edifici.
Sí.
A l'aigua és molt bon transmissor de l'electricitat i tu podries estar en contacte amb l'aigua, això vol dir rentant plats en una aixeta o dutxant-te i et podria passar la corrent, part de la descarga. Per tant, quan hi ha tempestes, doncs això és protegir-se en els interiors, no intentar evitar tocar a l'aigua, desconnectar aparells elèctrics molts cops, perquè es podria produir també per un mal aïllament una descarga elèctrica que podria rebentar la bateria d'un ordinador, per exemple. Doncs el més còmode o més segur és desconnectar-los. I això, mai estar en llocs desprotegits, a l'exterior, exposats, sols en un prat, ni tan sols estirats, no acostar-se a objectes elevats.
I ara m'has fet pensar també, perquè a casa meva també em deien de les corrents d'aire. Joan Anton, jo no sé si això o és una advertència que em feien gratuïta, però em deien, sobretot, quan plou molt i cauen llamps, tanqueu les finestres.
Jo penso que això de tancar les finestres no seria tant per les corrents d'aire, serien més per això, per un efecte, per exemple, de l'escalfament, de que pogués caure un llamp molt a la vora, que fa el tro, fa l'escalfament a la... i aquest impacte de l'aire, perquè en principi no hi hauria d'haver problemes, perquè és a dir, l'aire no modificarà la trajectòria d'un llamp.
Val. I el so, saps, el so d'un tro,
sí.
Té alguna relació que sigui la descarga més forta?
No, serà la durada. A veure, sí que la intensitat, com més a prop et caigui un llamp, evidentment el so del tro serà més potent, eh? Sí. Perquè com que al final és so que es transmet per vibració al llarg de l'aire, com més lluny, més s'afeblirà. Tots hem vist, per exemple, llamps que cauen al mar o que cauen molt lluny i que no escoltem tro. Això és perquè sí que n'hi ha de tro, però no ens arriba. A nosaltres ens arriba tan afeblit, està tan lluny que ens arriba molt afeblit. Com més a la vora et caigui el llamp, més potent serà aquest tro. I com més zigazagues hagi fet aquest llamp, que a vegades, que a vegades no només és un, sinó exacte, el tro podrà durar més. Serà un tro d'aquells que reverbera, no?, i que té moments alts i després baixes, es torna a pujar.
Quina paraula més maca has dit, reverbera.
Bueno, no sé si en català es pot dir.
Està fantàstica, sí? Utilitzada.
Perfecte.
No, no. M'ha agradat molt. Mira, perquè estava pensant en aquesta reverberació del llamp de... Ostres, una persona que fotògrafa o no, que agafes la càmera, i, no? Quantes imatges de llamps, no?
És relativament fàcil fer-ho.
És fàcil?
És relativament fàcil, sí. Perquè com que al final els llamps no es produeixen de manera aïllada, fixa-t'hi, cada any al món cauen uns 1.400 milions de llamps. Cada any. Vol dir que al segon en cauen 40-50 cada segon a tot el planeta. Què passa? Que els llamps estan molt concentrats en una tempesta. Si tu ets capaç de localitzar la tempesta i no ets a sota, perquè si ets a sota res d'anar a sortir a fer fotografies,
no
ja ho hem dit abans,
no ho facis.
Potser ho pots fer des de la finestra,
Sí.
Però si tu localitzes els llamps, és relativament fàcil de deixar una càmera, per exemple, en un trípode, fent exposicions i anar disparant constantment, programar la càmera perquè ho faci, i és relativament senzill capturar llamps en fotografia.
Són precioses, aquestes, aquestes imatges. Joan Anton, també diuen que un llamp no cau mai al mateix lloc o no cauen igual arreu del món.
Fals.
A veure. Ai,
fals.
És un fake, això.
Fake. Sí, sí, és la frase, eh?
Sí,
un llamp no cau mai dos cops al mateix... Pues mentira, perquè, lògicament, és probable que allà on hagin caigut llamps en tornin a caure.
On estigui el Roy Sullivan, no hi vagis.
No hi vagis, per exemple.
També, seria una mica l'Àngela Fletcher, que dèiem aquesta setmana, que si està l'Àngela Fletcher hi haurà un crim.
Exacte, doncs el Roy Sullivan, no, ser amic seu no devia ser gaire interessant des d'aquest punt de vista, pobre home. Allà on ha caigut un llamp, és probable que hi hagi condicions favorables perquè aquell llamp caigui allà. I torni una altra vegada, clar, hi hagi un objecte elevat, sigui una regió tropical... On cauen molts de llamps, no en cauen a tot arreu. Ja ho hem dit abans, per exemple, mira, hi ha una regió del món que és on més llamps hi cauen del món, que és a Venezuela, al llac Maracaibo, i cauen 233 llamps per quilòmetre quadrat i per any. Per tant, qui vagi al llac Maracaibo té moltíssima més probabilitat de que li caigui un llamp a sobre que no qui estigui no sé on. A l'Empire State Building de Nova York cada any rep impactes de llamp, el seu parellamps, no sense produir cap mena de malifeta. Per tant, és fals que on hagi caigut un llamp no en caurà mai més un altre, al revés. És a dir, si jo ha caigut un llamp en un lloc, vol dir que allà jo no m'hi acostaria perquè és probable que hi torni a caure un llamp en algun altre moment.
Saps que m'has fet pensar també en un altre... Tu ets cinèfil, també. Avui
no,
estem
sí, però no en sé gaire. Sí, però...
segur que aquesta escena...
Quina? Va, digue-me-la.
Regreso al futuro.
No, sí. Sí, no,
és un llamp.
Sí, sí.
O sigui, és el Doc que pronostica que en un moment, un dia determinat, en una hora, minut, segon...
Ah, això ja. Sí, sí.
Cau aquell llamp i la força d'aquell llamp el fa viatjar al futur.
Sí, clar, molts han investigat amb la força... És a dir, clar, això és una descàrrega enorme d'electricitat. Per tant, si mai poguéssim emprar... El problema és si mai poguéssim emprar aquesta electricitat, que és gratis, és de franc, ens la dona la natura.
Clar.
El problema és que mai... Perquè no sabem exactament on caurà aquest llamp. És a dir, si poguéssim
saber... Clar, no som el Doc.
No, no ho som. I la natura pot més que... En sap molt
més
que
nosaltres.
I ens despista.
Això és interessant, Joan Anton. O sigui, és el punt... O sigui, no la podem aprofitar realment perquè és que no sabem vaticinar a on caurà.
Exacte. I llavors la infraestructura que hauríem de construir per aprofitar aquell llamp sense saber que el llamp et caurà allà no és rendible, saps? És a dir... Per què farem una inversió en un lloc determinat per molts llamps que hi caiguin si no podem estar segurs de quants en cauran i si aquella inversió que hem fet seria rendible o no. Però sempre hem intentat utilitzar aquesta... De fet, quan Thomas Edison va fer el seu experiment... Perdona, quan Franklin va fer el seu experiment amb el llamp, és aquella imatge de Franklin en un estel, una cometa, un estel volant, per demostrar que els llamps eren descargues elèctriques, d'alguna manera també es volia veure si ho eren per intentar aprofitar aquesta energia d'un llamp. I és aquella imatge de l'estel volant i de que el llamp cau. Per cert, Franklin va sobreviure, altres ho van intentar i van morir. Franklin va ser suficientment intel·ligent com per estar aïllat sense tocar el terra.
Important.
Estar sobre d'una plataforma, llavors tenia l'estel, però ell no estava tocant a terra, perquè la corrent no pogués conduir, no pogués tancar circuit i tu fossis part del
objectes
circuit.
Objectes aïllants, quins serien?
Per exemple, el plàstic, la goma, plàstic. Són bons aïllants. L'aire és un bon aïllant, l'aire és magnífic aïllant, però el llamp el aconsegueix trencar. De fet, el llamp, quan cau, quan sí. la descarga, el que fa és trenca l'aire, el converteix en conductor de l'electricitat quan és un aïllant. Això és molt interessant. Un aïllant pot arribar a ser un conductor. Tots els materials poden arribar a conduir l'electricitat en funció de com d'intensa és aquesta descarga elèctrica. Per exemple, un fil de coure és un conductor, condueix fàcilment l'electricitat, sí. És el que utilitzem doncs, per portar l'electricitat a casa. No?
Sí.
A l'aire és un molt bon aïllant, però fins i tot sent un molt bon aïllant, quan s'acumulen aquestes enormes diferències de càrrega en un prellamp, en un núvol i al terra, fins i tot l'aire, en aquell moment, durant un microsegon, deix de ser un aïllant, es converteix en un conductor i el llamp trenca per allà.
Joan Anton Català, moltíssimes gràcies de debò, per aquesta estoneta parlant de llamps i trons. Si et sembla, doncs acomiadem l'espai amb aquesta bonica cançó d'en Xerim Aristé, que es diu així, Un llamp i un tro.
Molt bé, Mercè. Cuida't. Perfecte. Molt. Igualment, gràcies.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Salut natural per tothom.
Minuts ja que passen de dos quarts d'una. Mira, justament ara parlàvem de la força del llamp, del trop, estem parlant també de la factura de la llum. Ja estava en el dia que Pedro Sánchez ha anunciat un nou paquet d'ajudes de 3.000 milions per rebaixar la factura energètica al 40% de les llars, ho ha dit des del Congrés dels Diputats. Seguim avançant ara aquí al matí a Ràdio Estel perquè ha arribat el moment de connectar-nos amb la nostra salut, amb la salut més natural, i ens ajuden, com sempre, el doctor Juan Márquez, també el doctor Jacinto Valverde, i amb la vostra ajuda també doncs, construïm aquest espai. De fet, si teniu algun dubte mèdic, fins a la una del migdia podeu fer qualsevol pregunta sobre salut i benestar. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Si tens cap dubte o pregunta pels nostres doctors, envia un correu a almatí@radioestel.cat o una nota de veu al 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Doncs ja sabeu que ens podeu enviar una nota de veu al WhatsApp o enviar-nos un correu al matí@radioestel.cat. Ja heu de guardar aquest número de WhatsApp com a Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Nota de veu o també ens envieu un missatge de text. Avui parlarem, volem tancar el cicle perquè vam començar ja dilluns parlant de problemes digestius, i avui parlarem amb els nostres doctors d'un dels temes que va sortir i que vosaltres mateixos, sempre diem que ens ajudeu doncs, a construir aquest espai, ens heu preguntat sobre aquest tema. Els prebiòtics, probiòtics, són el mateix? I, de fet, volem aprendre la diferència entre un i l'altre, i ben atents també, perquè ja us podem avançar que els necessitem els dos. Dit això, saludem ja el doctor Juan Márquez. ¿Cómo estamos, doctor Márquez? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo va el... Fíjese, que yo ahora le iba a preguntar cómo va el martes, pero ya estamos a jueves. Es que...
Sí, es que esto nos ha descolocado un poquito, ¿no? Entonces esto es un... En fin, pues va bien el jueves y a ver si no nos descoloca mucho.
Que nos descoloque más.
Descoloque más, efectivamente.
¿Se acuerda, doctor, que hablábamos justamente al empezar la semana, que hablábamos de problemas digestivos frecuentes, cómo podíamos combatirlos, prevenirlos desde el campo de la medicina natural? Y salió el tema de los probióticos y prebióticos. Hemos recibido notas de voz, también mensajes de texto, preguntando, haciendo preguntas sobre este tema. Pero si le parece, vamos a hacer un poco de recordatorio. Las diferencias, ahora lo hablábamos, entre un probiótico y prebiótico, ¿cuáles serían, doctor?
Es un poco... A ver, básicamente los probióticos constituirían esa fuente de... esa fuente de bacterias amigas que son las que necesitamos para realizar una correcta digestión en el intestino, pero ojo, también, por ejemplo, en flora vaginal o flora de nuestra boca, porque son necesarias, pues, por ejemplo, para que no se formen hongos, para que no otros microorganismos no colonicen esas zonas. Bien, hablamos de vagina, hablamos de boca, hablamos de intestino sobre todo, ¿no? Esa flora intestinal lo que sirve o lo que hace, entre otras cosas, además de facilitar las digestiones, la posibilidad de que tengamos un sistema inmune también dentro de nuestro tubo digestivo. Esto es algo que cada vez se estudia más. Un sistema inmune dentro de nuestro tubo digestivo que permita defendernos de ciertas agresiones. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, la flora vaginal, pues que les permita tener un pH correcto, que no se formen hongos, que no se formen infecciones bacterianas, ¿no? Esto es bastante, bastante común y bastante frecuente cuando existe un cambio en la flora vaginal. Y luego los probióticos, pues los prebióticos, pues serían un poco el no sé si definirlo como el alimento de esas bacterias o el alimento de esos probióticos, y permiten especialmente lo que van a permitir es que el bueno, se alimenten correctamente y que esa flora intestinal que necesitamos para mantener una correcta salud y unas correctas digestiones se mantenga pues equilibrada y se pueda mantener por sí misma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues a base de Florín, que es el complemento alimenticio que nosotros recomendamos. ¿Se puede tomar de manera continuada? No se puede continuar.
Que claro, ha sido.
Continuada, claro. Sí, porque...
Pero, o sea, perdone, doctor, para que me quede a mí bien claro.
Sí.
Entonces, ¿el probiótico y el prebiótico se necesitan? Es decir, ¿cuál es la relación entre ellos?
Sí, se necesitan.
Se necesitan, ¿no?
Se necesitan, sí, es una especie de simbiosis, si lo queremos mirar así, o si uno necesita al otro. Entonces, para que uno pueda existir o para que puedan existir los probióticos, pues necesitamos esos prebióticos, y esos prebióticos son aportados, algunos complementos los aportan los dos, ¿no? Aportan ambas cosas. Y sí que los necesitamos, sobre todo para mantener una correcta salud. Y esa correcta salud no solo es la salud digestiva, ¿eh? Es otro tipo de salud, pues hablamos del sistema inmune, porque es un sistema de defensas, es mantener esas defensas, ¿no? Y esto muchas veces no somos conscientes de ello. Pues pensamos que las defensas, pues cuando pensamos en defensas, hablamos de un catarro, hablamos de cosas pues de ese estilo, ¿no? Pero no nos damos cuenta que ese sistema digestivo, que nuestro intestino, también para muchas bacterias y hace que no tengamos determinados tipos de infecciones. Entonces, bueno, pues se pueden tomar, pero no se deben tomar de manera continuada, ¿vale? No se deben tomar, ni tampoco porque alguien no... Si alguien no tiene un problema como tal.
Sí.
Cuando estamos bajos de defensas, se puede tomar. En el otoño, se puede tomar. Se puede tomar. Igual que tomamos el Dinafen, o igual que tomamos otros complementos para hacerlos, para reforzar esas defensas. ¿Cómo lo tomaremos? 15 días sí, 15 días no. O sea, sería la pauta que nosotros solemos recomendar y que además funciona muy bien como hecho de esa manera.
Vale, por tanto, para que quede claro, doctor, ¿cuál sería el momento? Porque es lo que usted dice, tenemos defensas bajas, vamos a tomar prebióticos. No, cuidado, ¿no? Ha sido como muy tajante y muy claro. ¿Cuál es el momento que tendríamos que...? Porque es una práctica y es una tendencia, seguramente que usted también tendrá esta percepción, que va con muy al alza. Es decir, hay mucha gente que se está interesando justamente para mejorar la función intestinal y su salud gastrointestinal a través de los prebióticos y probióticos, doctor. Pero ¿cuál sería ese momento? Recuérdenoslo, por favor.
Normalmente, el momento general podría ser el otoño perfectamente, tomándolo 15 días sí, 15 días no, si queremos reforzar esas defensas, si queremos reforzar nuestro sistema inmune, ¿vale? Eso no habría ningún... De hecho, no habría ningún problema al respecto y lo podríamos tomar de esa manera. Cuando tomamos antibióticos, lo cual es muy importante en determinados tipos de pacientes en los que el antibiótico, pues no nos queda más remedio que administrarlo. ¿Y por qué cuando tomamos antibióticos? Pues sobre todo porque la toma de esos antibióticos debilita la flora intestinal, con lo cual produce que, porque no entiende, el antibiótico no entiende de bacterias, entonces al final acaba arrasando esa flora bacteriana amiga, especialmente cuando tomamos muchos antibióticos, y necesitamos reponerla en la misma pauta, 15 días sí, 15 días no, ¿vale? Exactamente. Y luego, pues pacientes que tengan algún problema intestinal con las digestiones, pues tomarlo por temporadas. Hablo de colon irritable, sobre todo colon irritable, ¿no? Que es el uno de los máximos exponentes en los que habría que fijarse cuando hablamos de flora intestinal. Pues ahí se puede tomar 15 días sí, 15 días no, por temporadas, especialmente otoño y primavera.
Uh-huh. Desde el campo de la medicina natural, seguro que hay algún complemento que nos ayude en esta batalla para mejorar la función intestinal que decíamos, y sobre todo esta salud gastrointestinal.
En este caso, el Florín del que os estaba hablando, ¿no? El Florín puede funcionar muy muy bien. Es un complemento que además, bueno, pues sabemos que funciona magníficamente bien en realidad en cualquier persona y tomado de esa manera. Evidentemente hay otro que puede ser complementario al Florín y que ese sí que se puede tomar durante el año sin ningún problema. Tampoco hay que hacer grandes descansos ni nada parecido, sino bueno, pues simplemente el irlo tomando poco a poco. Hablo del dinagas. El dinagas viene en viales y también facilita el que el paciente pueda hacer correctamente la digestión. Es un vial todos los días, o bien antes de la comida de mediodía, como me gusta recomendarlo a mí, o bien recomendándolo pues, antes del desayuno, ¿vale? El dinagas ya verás que funciona muy bien y que además es perfectamente complementario con el, en este caso, con el flori.
Pues tomamos nota y fíjese que ahora estábamos, hoy queríamos dedicar justamente el espacio a hablar de prebióticos y probióticos y como bien nos decía a doctor Márquez desde Laboratorios Maine, pues tienen este producto que nos puede ayudar para mejorar esta función intestinal. Vamos a recordar los principales ingredientes.
Els probiòtics són microorganismes vius que porten beneficis a l'organisme humà. Recolzen l'equilibri sa de la microflora en el sistema gastrointestinal, suprimeixen el creixement de bactèries nocives i ajuden a una digestió saludable, millorant la mobilitat intestinal. Els probiòtics també participen en l'equilibri de la flora vaginal. Florin posseeix una fórmula natural única a base de megaflora nou, que són cepes probiòtiques, pinya i papaya. Like a good summer.
Que passada 3 quarts d'una. Seguim avançant aquí l'espai de salut natural per tothom. Al matí a Ràdio Estel estem parlant de com podem ajudar la nostra flora intestinal a través dels prebiòtics. En aquest cas, en recomanava el doctor Juan Márquez el producte Florin. I, doctor, si le parece, vamos a escuchar primero a Beatriu, que nos ha enviado este audio justamente relacionado con los prebióticos.
Bon dia. Volia demanar al doctor Márquez que pel tema dels probiòtics jo prenc kefir cada dia i em va bé, però m'agradaria saber si és millor això o els probiòtics naturals. I també el que passa que el kefir el prenc amb llet i clar, està contraindicat segurament en èpoques en què estàs refredat, així com és el cas que estic ara. Volia preguntar, en aquest cas, si hauria de deixar el kefir, perquè és un lacti i hauria de prendre un altre tipus de probiòtic. I pel refredat, que queda mucositat al coll, què podria prendre? Gràcies.
Vale, d'acord, doctor, jo tomo nota, eh? Soy su secretaria.
Sería traducción, perdona.
No, hombre, no. Claro, Beatriz nos comenta que ella está tomando cada día kefir para, digamos, como prebiótico, ¿de acuerdo? Entonces pregunta si en este caso hace bien de tomarlo cada día. Ella lo está tomando también, que eso lo hemos hablado durante el programa, porque justamente pues está resfriada y cree que de esta manera pues se puede aumentar, digamos, pues las defensas. Ya sé por dónde irá. Y luego, como está constipada, está en un proceso de muchos mocos y también pues le gustaría saber cómo puede combatir esa mucosidad. Pero si le parece, vamos a empezar por el tema de los prebióticos. Beatriz también le pregunta, exacto, ya sé también su respuesta, ¿no? A si existe algún complemento que pueda mejorar el efecto del kéfir como prebiótico.
En este caso hablaríamos del Florin, ¿no? Pero la cuestión es si lo puede tomar el kefir. ¿Puede complementar? ¿El kefir se puede tomar todos los días? Se puede tomar.
Claro,
pero
vamos a ver, es el producto lácteo.
Uh-huh. Sí, es.
Claro, y ella, doctor, también comenta en este caso si en el proceso que está ahora Beatriz de resfriado, el kéfir le puede ayudar o no. O sea, si es o le puede perjudicar.
No, yo creo que le puede ayudar. No veo como el kéfir. Siendo yo un entusiasta, además, no veo cómo el kéfir puede perjudicarle. No. Yo creo que lo puede tomar y lo podrá complementar, por supuesto, con, en este caso, con con Florín, vamos, lo puede. Lo que pasa es que Florín no debería tomarlo, lo que hemos dicho, no debe tomarlo más que como en la pauta que yo he indicado, 15 días sí, 15 días no, y por temporadas, ¿vale? Luego el kéfir, si lo quiere tomar todos los días, pues bueno, pues puede funcionar bien, ¿no? Yo creo que no es un... No es algo que le vaya a hacer mal.
Y no es perjudicial para el resfriado.
No veo cómo podría serlo. En absoluto.
De acuerdo. Para el resfriado, Beatriz también le pregunta a ver qué se puede tomar, sobre todo para deshacerse de la mucosidad.
Para el resfriado y deshacerse de la mucosidad, yo aquí lo que veo es que la toma de un complemento, en este caso el Tosen, ¿vale? Tosen podría ser un complemento magnífico para ayudar a todas esas personas que quieren deshacerse de esa mucosidad, que están acatarrados y que tienen ese problema. Tosen, que es un jarabe, habría que tomarlo en principio 3 veces al día, desayuno, comida y cena. Yo creo que le puede funcionar bastante bien, ¿eh? O sea que en principio yo le suelo recomendar cucharadas soperas, aunque viene con un dosificador, pero el dosificador no va a tener, es más engorro, la cucharada sopera es más facilita, vamos, no por otra cosa, ¿vale?
Fantástico. Venga, doctor, pues vamos a escuchar en este caso a Marta.
Hola, buenos días. Antes del verano, justamente, fui a la farmacia a ver qué probiótico me podían dar y probé, yo no sé, a ver qué opinión me dará el doctor, solo una caja, de Quijimea. Me dijeron, duraba 7 días, eran 14 cápsulas, 2 al día. Y realmente me fue muy bien. Entonces me dijeron, si notas alivio, pues para y de aquí unos meses puedes repetir con el Quijimea. Si no notas alivio, entonces tendrías que hacer un tratamiento de Quijimea durante 2 meses. A ver, por suerte no me ha hecho falta. Pero sí que es verdad que los cambios de tiempo yo noto. Y bueno, era para pedir la opinión de que si el Quijimea está bien o es mejor el Florín, como dice usted. Muchas gracias y buenos días.
Puede tomar Florín, quiero decir, no conozco el otro, seguro que está bien.
Sí.
O sea que no, seguro, no tengo, lo que pasa es que no tengo
referencia, ¿no?
Tengo más experiencia de uso con el Florín.
No, y que muchas veces
el otro pues está.
Sí, no, pero que muchas veces sí que es verdad que llegamos a la parafarmacia o al herbolario, ¿no?, que recomendamos para ir a comprar los productos, en este caso de Maine, y que muchas veces, claro, tú llegas allá y preguntas, ¿no?, a ver qué producto me puede aconsejar para como prebiótico, ¿no, doctor? Yo me he encontrado en esta situación de ir a la parafarmacia y decir, mire, es que yo quiero este producto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Dinafen, puedo hablar, que sinceramente, que yo lo consumo. No lo tengo. Bueno, pues lo puede pedir, ¿no? Quiero decir que es un poco tener el conocimiento de causa, ¿no? Y usted en este caso pues nos puede hablar con conocimiento de causa de lo que sería en este caso Florín, ¿no, doctor?
Sí. O sea, sería... Ay, Florín me gusta, me ofrece confianza y hombre, pues sí. lo puede tomar, ¿vale? O sea, no debería tener ningún problema con él. Que lo tome y ya está.
Vamos a recordar, el Florín, el tratamiento que nos recomienda doctor Márquez, justamente es esto, es cada 15 días, ¿no? Vamos a para remarcarlo bien, ¿no? Que no debemos abusar.
Sí, no debemos.
Ah, digo, ay, qué susto.
No, estoy aquí.
Pensaba que lo habíamos perdido.
Me había quedado. No. El Florín debe tomarse como explicado, o sea, 15 días sí, 15 días no, y luego por temporadas. No debemos abusar porque no llegaremos a nada. O sea, lo que haremos es sobrepoblar nuestro intestino y tener serios problemas.
De acuerdo.
Nada más.
¿Vale? Vamos a repasar rapidísimamente, doctor, que ya le digo que este tema ha traído cola. Guillem, de Barcelona. Diu, ¿es mejor tomar el probiótico con el estómago lleno o vacío?
Pues me da un poco igual, ¿eh?
Es indiferente.
Sí, me da un poco igual. Sí, me da un poco igual. Y un poco igual, ¿eh? O sea, lo puede tomar o con el estómago lleno o vacío, como quiera.
Vamos a destacar también, lo voy a hacer en uno, porque estos son dos mensajes, pero en este caso es Carles y Diana, pero ellos comentan los beneficios. Han escuchado que los prebióticos y probióticos pueden tener beneficios en el campo del envejecimiento, y le preguntan cómo puede ayudar. Y también comenta Diana en el caso de la salud bucodental, que es un poco lo que usted decía, entiendo, ¿no? Para infecciones, por lo que hace referencia, ¿no?, a la salud bucodental, y tener una sonrisa sana, comenta Diana. Yo no sé, a ver, aquí, ¿es verdad?
O sea, ella se refiere a si hay que hacer alguna intervención bucodental cuando tengamos... O sea, se refiere también...
No, ella se refiere del poder del probiótico, en este caso. Si puede llegar a mejorar la salud bucodental tomando probióticos. Entiendo que es esto.
No lo sé.
Vale.
O sea, no lo sé. Yo lo que sí sé es que sí que puede intervenir en la flora bucal, ¿no?
Exacto. Sí, que es lo que me he imaginado.
Ahí sí puede intervenir.
Ahí sí que puede.
Vale. Puede intervenir porque sí que existen, esto creo que lo he comentado, ¿no?, al principio, que puede existir, que bien, problemas con flora vaginal o bien problemas con la flora bacteriana de la boca, pueden provocar colonizaciones por otros microorganismos como los hongos. Especialmente cuando no se tiene una salud bucodental, digamos, correcta, ¿no? Si se me permite la... A veces no es por falta de higiene, ¿eh? A veces es un problema que tenemos ciertos problemas en la boca y ya está. Sí. O que hemos recibido ciertos tratamientos y esos ciertos tratamientos pueden tener algún problema. Bueno, pues ahí lo que yo creo que sí que puede venir bien es el Florín tomado de vez en cuando. Pero insisto, y sí quiero insistir en que no es para estar continuamente tomándolo, y es cuando lo necesitamos, ya está, ¿vale?
Fantástico, pues doctor, nos ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, lo dejamos aquí por hoy. Cuídese muchísimo, doctor Márquez, y feliz fin de semana, como siempre.
Un placer.
Desde el jueves.
Como siempre, adiós.
Cuídese mucho, doctor Márquez. Ja sabeu que els productes de Maine els trobareu a Arbolaris, per a farmàcies, també alguna farmàcia a Barcelona. I és això que dèiem, o sigui, si aneu a l'Arbolari de referència, si vosaltres us han agradat els consells del doctor i us han convençut en aquest sentit dels beneficis que porten, comprovadíssims, i que els trobareu també a Maine.es, que és la pàgina web, demaneu-los directament. En 24 hores el teniu al producte, eh? Us ho puc garantir jo mateixa, perquè a mi m'ha passat. I si no, truqueu al 669-56-1768. 669-56-1768. És la gent de Maine, dieu el producte que necessiteu, també en 24 hores el teniu a casa, i si sou oients de Ràdio Estel i heu escoltat això ara mateix, ho dieu, que sou oients de Ràdio Estel, i tindreu un descompte especial en el preu.
Cipria qua, taran, taran, un tocco qui e là, taran, taran, il cuore batte già, taran, taran, com'è quel passo là.
3 minuts i ens situem ja al punt de la una. Marta, ai, estic nerviosa, eh?
Ah, sí? Què tens?
Celtas cortos.
Ah, és veritat.
D'aquí res.
Sí, ja d'on està assajant.
Nou convidat a la Chaise Longue.
Clar, clar, clar.
És que actuen demà a Barcelona,
grup, és un grup,
eh?
És un dels grups de la teva vida, Mercè, Celtas
sí,
cortos.
Sí, clar, jo crec que de la vida de molta gent, no?
Ets la de que quan és 20 d'abril o 20 d'abril sempre
escoltes
et sona aquesta cançó.
Clar, és que mira, justament això els hi preguntarem, no? El fet d'haver escrit una lletra amb una data, com els ha condicionat.
Exacte,
no?
Han institucionalitzat una data, no?
Clar, clar.
No sé si ho han fet ja en previsió de que bé, es convertiria en un himne d'aquell dia.
Que has mirat el guió?
No. Ah. No l'he fet tampoc, però li pregunteu això, és que és curiós de saber.
Quedeu-vos, a partir de la una, eh? Parlarem concretament amb el Goyo Lleves, que és un dels fundadors del grup, que ha estat des de l'inici, perquè és un grup també que ha tingut moltes anades.
Ha tingut relleus,
Sí. El Cifu, que és el cantant, va marxar, després va tornar, però el Goyo...
És el manté l'essència.
Des de l'inici.
Saps què els hi podries preguntar també, Mercè?
Què?
Quina és la seva olor preferida? Que, de fet, és la pregunta que estem llançant avui. No sé què et contestarien.
Vols que els hi preguntem?
Home, sí, em faria gràcia. No? És curiós, seria
home,
curiós de saber.
A Chaise Longue pot passar de tot.
Ah, doncs mira.
És una psicoanàlisi.
Tu prova-ho. Tu llença'ls-hi la pregunta a veure què et diuen. Mira, nosaltres ho estem preguntant als nostres oients des de primera hora i tenim respostes. Mira, abans et escoltàvem una nota de veu de la Maria de Terrassa i ara et porto respostes per Twitter, Mercè, perquè avui també hi ha força moviment a les xarxes. Per exemple, la Ivet diu... la de benzina, que li agrada molt l'olor.
Sí, però... Ja...
Genera... Aquí
controvèrsia.
Sí, hi ha gent que li agrada molt i gent que no li agrada gens.
Jo em marejo.
Tu et mereixes.
Sí.
Tu et mereixes sovint, Mercè? No, home, vull dir, amb la benzina... Sí que és curiós que et mereixis.
Em marejo
jo soc de l'equip,
sovint, sí.
De l'equip olor de benzina, sí.
Tu
m'agrada
sí,
molt.
I la Ivet
sí.
també.
La Ivet també.
Feu tim.
El David també ens escriu l'olor de l'herba després de la pluja.
Jo soc
no hi ha cap altre millor. Mira, molt és que s'haurà... Mira.
I la Maria, no?, que també ho ha dit
la
abans.
La Maria, també. Sí. Ens podeu seguir compartint les vostres respostes a través de xarxes, WhatsApp o correu electrònic.
Notícies i tornem.